La informació hem arribat a les 10 i 4 minuts. Fins aquí tota l'actualitat de la jornada.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Alerta amb els cops de calor i amb els cops d'aire, també, que són igual de perillosos. Arriben en silenci, colpegen si ens troben desprevinguts. Si ens hem de quedar amb algun cop, que sigui de sort, no dels cops que fan que surtin blaus o morats a la pell o a l'ànima. Si, en qualsevol cas, ha de ser un d'aquests cops, el manco que ens ensenyi i ens faci millors.
Tanta gente hundida en la contradicción, sonrisas de Instagram con tanta pena en su interior, fragmentos de poemas míos en la superpop. ¿Y quién coño soy yo si todos tienen miedo a la palabra cantautor? Las radios venden música enlatada al por mayor. Me dice un productor, Maruán, te falta un reggaetón. Nunca cambiaré. Hace siglos ya lo dijo el escritor. Quien se pone precio pierde su valor. No me rendiré. Tengo el corazón de un viejo boxeador. Cayó mil veces y se levantó y entendió que eso era ser un campeón.
Marwan canta el viejo boxeador, tenca el cor d'un vell boxejador que va caure mil vegades i es va aixecar i va entendre que això era ser un campió. Els cops ajuden també a això, a no rendir-se, a caure i aixecar-se. Però pens avui amb la gent de Veneçuela que ha patit un fort terratrèmol com abans d'ells passar a Haití, a Turquia, a Marroc o a l'Afganistà. Em deia un amic avui de matí, el planeta, quan s'enfada, ens dona un bon cop al cul i al cor. I en aquests casos no hi ha res que fer. Aquesta és la polisèmia de cop, però el que m'ha vengut tot d'una al cap amb aquesta paraula, cop, és l'esport de la boxa, cada vegada més de moda, i també ganxo per l'espectacle. Yeah, we got a situation. Cause you're acting so loud, they're trying to put across your statement. Oh. El comunicador Ibai Llanos organitza anualment La Velada, un enfrontament entre streamers i creadors de contingut. I Donald Trump va celebrar fa res els seus 80 anys amb un combat d'arts marcials mixtes en els jardins de la Casa Blanca, que incloïa cops de tot tipus, de boxa, de judo, de muay thai, de jiu-jitsu brasiler, de karate o de lluita lliure. Nosaltres, però, deixarem de moment aquestes arts marcials mixtes i l'espectacle per parlar amb una professional. Dos cops campiona d'Espanya, recentment coronada campiona d'Europa en un combat que se va celebrar a Palma. Ella és Farah El Bousaïri, va néixer a Tetuán i resideix a Mallorca. Fara, benvinguda a IB3 Radio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Bueno, pues lo primero agradecerte haber contado conmigo y nada, y la verdad que estoy muy, muy contenta del último triunfo que hemos conseguido.
El último triunfo, campeona de Europa, dos veces campeona de España, ahora campeona de Europa, ya estás entre las mejores boxeadoras del ranking de la World Boxing Association. Yo no sé si ya aspiras al título mundial, Fara.
Pues la verdad que es lo único que tengo en la cabeza, en mente. ¿Sí? No de ahora, sino de hace bastantes años y lo conseguiremos sin ninguna duda.
Aquí no habrá, como diríamos, un golpe de suerte, no llora un cop de suerte. Esto se consigue trabajando muchísimo, ¿no?
Se consigue trabajando muchísimo, con muchísimos años detrás y sobre todo con un buen equipo alrededor.
Y Fara, que ya darrere cada cop que pegues, que hay detrás de cada golpe, ¿cuántas horas de entrenamiento, cuánta lucha personal?
Bueno, pues yo siempre lo digo, ¿no? Realmente yo soy boxeadora 24 horas del día. Prácticamente estoy metida en el gimnasio, ya sea entrenando o enseñando. Entonces, lo que te puedo decir es que es mi vida prácticamente el boxeo.
Sí, y podríamos decir que estás hecha a base de golpes, ¿no? Estás feta a base de cops, los que das, los que recibes y también los que evitas. ¿No?
Sí, exactamente. Trato de evitarlos, trato de pegar y de que no me peguen.
Esa sería la táctica ganadora, ¿eh? Porque te tengo que reconocer que de boxeo sé poco o nada. Entonces, ¿cuál es la técnica ganadora?
Bueno, yo me considero una boxeadora muy inteligente. Yo creo que la gente piensa que es subir al ring y soltar puñetazos y nada más lejos de la realidad. Eso, para mí el boxeo es como un ajedrez. Sí. Tienes que ir muy, muy inteligente, muy con cuidado, como digo yo, intentar no dar pasos en falso y bueno, y trabajar lo aprendido.
Uh-huh. Para quien no esté familiarizado con el boxeo y le cuesta entender este deporte, ¿tú cómo empiezas a practicarlo y cuándo dices, bueno, yo creo que esto se me da bien?
Pues yo empecé hace muchísimos años, ahora 15 años o así. Empecé y la verdad que el primer día que me puse unos guantes sentí que iba a estar toda mi vida haciéndolo y bueno, a la vista está, ¿no? Uh-huh. Y en tema de la competición, pues sí que es verdad que muy rápidamente empecé. Yo empecé a boxear y a los 3-4 meses ya hice mi primera pelea, que no es lo habitual.
Ya, entonces se te daba bien. Quiero decir, un poco acabas de encontrar tu deporte, tu lugar en el mundo, como quien dice, ¿no?
Sí, exactamente.
Y oye, Fara, de fortaleza mental también tiene que haber mucho, ¿no? No solo estrategia, no solo esa inteligencia que ahora tú decías.
Pues mira, yo me atrevo a decirte que es casi, casi más importante eso, la fuerza mental, que la fuerza física. Tienes que trabajar mucho la concentración, tienes que, bueno, como digo yo, hablar con tu cuerpo y mente, ¿no? Prepararlo para, al final, pues eso, para una guerra. Y bueno, y luego está la parte ambiciosa y cabezona de querer ganar y superar todos los retos que me van poniendo.
Uh-huh. Y para eso también hablabas de tu equipo, tienes un buen entrenador, ¿no? David Quiñonero.
Sí, la verdad que llevo muchísimos años con él, debuté en profesional con él y la verdad que no solo tengo buenas palabras para él. Me trata muy bien, tanto dentro como fuera del ring y para mí es mi bastón en el boxeo.
¿Y qué te ha enseñado?
Pues me ha enseñado todo, me ha enseñado la paciencia, me ha enseñado a no querer dejar de aprender diariamente, aunque lleve muchos años, y luego pues las peleas más importantes que he tenido, que han sido en el extranjero, siempre ha estado conmigo, entonces solo tengo palabras de agradecimiento para él.
Oye, explícanos brevemente cómo se organiza el boxeo profesional, porque esto no es como una liga de fútbol, ¿no? Tú cómo vas subiendo en el ranking, cómo vas ganando títulos.
Bueno, pues te vas enfrentando a las mejores del ranking y bueno, en mi caso yo he salido, como te he dicho antes, mucho fuera al extranjero. He peleado con las mejores de Europa, con las mejores del mundo y es ir, bueno, buscándote hueco, ¿no? Rankeando. Y bueno, ahora gracias a Dios ya estamos en las listas mundiales y nada. Y ahora solo queda seguir trabajando y que llegue esa oportunidad.
Qué bien. ¿Y ya sabes cuál será tu próximo reto o todavía no?
Pues sí, mira, yo tengo una pelea el mes que viene, aprovecho y lo digo, el mes que viene aquí en Palma de Mallorca, en el Tubi Teatre, el día 18, y bueno, y tenemos en mente hacer la defensa del título europeo en noviembre, antes de cerrar el año.
Vale, muy bien.
También aquí en la isla.
Muy bien, muy bien. Porque, y en este caso, leí que tú habías un poco dicho a la que quiere el título, pues ven a luchar contra mí, ¿no? ¿Cómo funciona
sí.
esto? ¿Cómo
sí.
lo haces?
Bueno, pues está es una chica inglesa.
Exacto, sí.
Cuando ganas el título europeo, tienes un año para defenderlo. Hay que hacer una defensa obligatoria.
Vale, vale.
Con las que estén las primeras tres mejores del ranking. Y ella creo que está la segunda. Bueno, ha sido convocada, digamos, para hacer la defensa conmigo y claro,
vale.
es lo que dijiste, la dije que viniera lógicamente porque la campeona en este caso soy yo y creo que la que tendría que venir ella y lucharlo es ella.
Vale.
Yo ya he salido afuera todo lo que he tenido que salir.
Esta es Shannon Courtenay, ¿no?
Sí,
y...
sí, esta es una ex campeona del mundo, es muy buena boxeadora,
¿sí?
Pero bueno, ahora el cinturón lo tenemos nosotros aquí en Mallorca y vuelvo a mandar un mensaje tanto a ella como a la que quiera pelearlo, tiene que venir ella a casa.
Vale, vale. O sea que tú ahora defiendes el título, por tanto, quien
sí.
lo quiera tiene que venir a luchar contigo.
Sí, sin duda.
Así es. Oye, ¿qué hace
sí.
Farah cuando no está en el gimnasio entrenando?
Pues mira, si no estoy entrenando, estoy dando clases. Y si no estoy dando clases, estoy en el mar.
Uh-huh,
no hay mucho.
Bueno.
Soy muy simple. Mi vida es boxeo, familia, uh-huh. Estar con los míos y... Uh-huh. Y disfrutar del mar, de la isla, poco más.
Muy bien. Y escolta, King Cop, Cop es la palabra del programa de hoy.
Sí.
¿Qué golpe recuerdas más? ¿Para bien o para no tan bien? ¿Que hayas dado tú o que te hayan dado, Farah?
Bueno, yo tuve un... A ver, a mí me encanta el boxeo y es verdad que yo cuando subo al ring disfruto, pero hubo un combate en especial en Francia con una chica francesa. Que sí que es verdad que sentía bastante los golpes que me lanzaba, pero bueno, también es verdad que yo me forjo ahí en esa tensión y en el peligro
uh-huh.
y trato de sacar siempre la mejor versión que tengo.
¿Dónde no podéis golpear? ¿En el cuerpo o todo es válido?
No, todo es válido, menos en la nuca, de cintura para arriba, es todo es válido.
Vale, ¿y una cómo se cura de los golpes?
Bueno, pues para eso sí que es verdad que estamos muy, muy protegidos. En ese sentido tenemos nada más bajar del ring, tenemos doctores que nos atienden, que nos revisan, que nos miran y bueno, y si hay... En mi caso, por ejemplo, yo he salido bastantes veces de los combates cortada y pues bueno, bajas, te atiende un médico, te cose y luego es simplemente recuperación.
Y luego sigues, ¿no?
Sí.
Y luego a recuperarse del sí. golpe y a continuar, ¿eh?
Y ya está, exactamente.
Muy bien.
Del oficio.
Lo dices así tan fácil, pero bueno, tiene mucho mérito. Oye, Farah El Boussaidi, hoy que hemos hablado de la palabra COP, estos golpes que tú das, recibes y sobre todo tienes que evitar, felicidades
sí.
por ese título y nada, y a defenderlo como toca. Gracias.
Muchas gracias a ti.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Farah ens ha dit que ella es recupera de forma relativament fàcil dels cops. Nosaltres no tenim intenció d'arribar al seu nivell de blaus ni de xaps, així que han demanat a Carmen Díaz, que és infermera, algunes recomanacions per evitar els blaus.
Pues lo primero de todo es aplicar frío. Frío local, por lo menos durante 15-20 minutos, y siempre protegiendo con algún paño, alguna gasa, este hielo que apliquemos o el frío, para no perjudicar a la piel. Hay que elevar la parte afectada con el golpe, si podemos, si es una pierna, si es el pie, si es la mano, el codo, pues elevarlo siempre mientras estamos aplicando este frío por encima de la línea del corazón. Entonces, la mano se la elevaríamos un poco para arriba, por encima del hombro. Si es el pie, pues habría que sentarse y poner algunos cojines o algo debajo de la pierna para elevarlo. Que tener en cuenta también la zona en la que nos hemos dado el golpe. Si nos hemos dado un golpe en la cabeza, pues aparte de aplicar frío, hay que vigilar pues, el estado de conciencia que podamos tener. Si nos notamos mareados, tenemos visión doble o borrosa, estamos un poco como desorientados o tenemos dificultad para hablar, o nos ponemos a vomitar, en este caso hay que ir a un servicio de urgencias para que nos valoren. También si nos hemos dado un golpe también en un lateral de la cabeza y nos sale sangre por la oreja, también eso es un motivo de ir a urgencias. ¿Por qué sale el morado? El morado sale porque debajo de la piel hay capilares y entonces estos se rompen. Liberan la sangre de dentro de los capilares y se queda atrapada debajo de la piel. La sangre contiene oxígeno y al estar atrapada dentro de la piel lo va perdiendo el oxígeno y entonces por eso va creándose la sangre más oscura. Y por eso se queda el morado oscuro. El proceso de curación puede ser hasta un mes y va pasando por varias fases el morado. Desde morado más oscuro, a tonos más verdosos, hasta llegar hasta el amarillo. Si va evolucionando el morado y se va poniendo oscuro, no llega a ese verde y lo vemos como que va tirando más rojo, entonces también es motivo de acudir a un servicio de urgencias, porque puede ser que tengamos problemas en los factores de coagulación y estemos perdiendo sangre por el golpe ese que hemos tenido, se siga perdiendo sangre en vez de haber parado el sangrado. También cuando hay que acudir, pues cuando notamos que el morado pues, se va haciendo, como hemos dicho, más grande, cuando está caliente, cuando está muy tirante y molesta mucho. Entonces esto también hay que valorarlo porque a lo mejor necesitamos que drenarlo. Hay que abrir un cortecito, un lateral, y liberar la sangre, los coágulos que han quedado ahí debajo, y así ayudamos para que la evolución sea más rápida y más favorable. También si nos hemos dado un golpe en la uña, es una zona en la que si se pone muy morada y se hincha la uña, también cuesta más que ese morado se reabsorba porque la uña es un tejido duro y no se puede expandir igual que la piel. Entonces también habría que vigilarlo.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Cafetera, y hace calor debajo de la higuera. Y hace calor, pregúntale a quien quieras, pregúntalo.
Empezamos más temprano y terminamos igual más temprano.
Y el peso que llevamos, que es un peso que es grande, ¿sabes? Y andamos muchos días, tenemos que beber mucha agua, si no esto es inaguantable.
Principalmente el tema dels horaris, que en lloc de començar a les 8, m'han hagut de parar a les 6, per acabar un poc tantes i no agafar les hores de més calor. Adaptem-nos un poc en tema de deshidratació, procurar sempre dur aigua, procurar mirar d'un capell.
Les principals recomanacions per evitar cops de calor són la hidratació, la realització de tasques feixugues de ben prest per evitar les hores de més calor i fer descansos puntuals a més de consumir plats freds.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és història.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Hi ha un cel verd amb un sol blau. Qui me dirà que estic confós? Tenc un subconscient que em preocupa perquè em posa una mica nerviós. Només els meus ulls dictaminen lo que vull veure cada cop.
De cops n'hi ha de molts de tipus, de gràcia, de revés, d'ala, d'ull o de cap. També existeix el cop de mà, que és l'ajuda momentània que donem a algú. Per exemple, escolta, dona'm un cop de mà per aixecar aquesta taula que pesa molt. O, ei, dona'm un cop de mà i farem el llit més aviat. Això, aquest cop de mà, ens ha fet pensar en el gest preuat desvoluntari. Aquella persona que ofereix el seu temps per ajudar els demés o a la comunitat on viu. No sé si feis algun voluntariat o podríeu estar-ne interessats. En qualsevol cas, segur que vos interessa aquesta xerrada, que ara mantindrem en Marga Gallà, que és directora de la plataforma desvoluntariat de les Illes Balears. Marga, benvinguda, com estàs?
Hola,
com va?
Molt bé, moltes gràcies per la convidada.
Res, jo ara he posat dos exemples molt senzills, això dona un cop de mà, però crec que quan una persona se compromet com a voluntari fa molt més que donar un cop de mà, no? L'impacte és bastant més gran, no?
Sí, l'impacte l'estem intentant mesurar perquè com a plataforma les nostres entitats cada dia posen en marxa més de 200 programes de voluntariat. Wow. Més de 10.000 persones se ponen en marxa per donar aquest cop de mà, però un cop de mà meditat i programat, no el tum-tum, que se diria.
Clar, perquè hi ha molts projectes que m'imagino que també tenen sentit en les feines voluntariats, encara que estem xerrant d'entitats que són professionals, associacions sense ànims de lucre, ONGs, perquè entengueu, a la plataforma de voluntariat de Balears hi ha una cinquantena d'entitats, des de Càritas, Espiral, GOP, l'Associació de Salut Mental, Girasol, etcètera, etcètera. Clar, ara mos deies, el pes del voluntariat és molt alt, és molt, molt important per totes aquestes entitats, no?
Sí, suposa un mes a mes, suposa aquell llacet a on no arriben els professionals, on no arriben les administracions, és on arriben les entitats de voluntariat, en les persones que fan voluntariat a cada un d'aquests programes que t'ho comentava.
I en quins àmbits, en quin tipus d'associacions, d'entitat, fa més falta ara mateix que la gent doni aquest cop de mà?
Aquest cop de mà que tu decideixes donar, dones el més preuat que és el teu temps. En una societat com la nostra, que tots anem de bòlit, sense agendes lliures, donar temps és el més important. Però el més important també és donar on tu vols participar. Nosaltres, quan ens fan aquesta pregunta de on fa més falta, no. On te veus tu donant el teu temps, que és el més important. Perquè si tu t'hi veus, si tu te compromets amb una causa, és perquè tu ho has decidit, perquè creus en allò i no perquè avui me necessiten aquí, sinó perquè jo vull contribuir a transformar aquesta realitat que no m'agrada ajudant en aquest projecte. L'important és que la persona que decideixi col·laborar a un programa de voluntariat decideixi ella. Per això nosaltres tenim el cercador de voluntariat, que estan els 200 programes de voluntariat i les persones han de triar, posar filtres perquè li surti un, dos o quatre programes i després decidir. Primer trien pues, a quina illa. Nosaltres som plataforma del voluntariat de les Illes Balears. El primer és si vull fer voluntariat de Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera o d'on jo vulgui. Després és municipi. Pues, si visc a Solla no m'aniré el millor fer voluntariat a Campos perquè entres camí. I totes aquests filtres se van posant i al final te surten els programes que més s'adequen a el que tu has marcat. I això és l'important del voluntariat, col·laborar on tu vulguis.
Que bo. Ara, mentre anava xerrant, anava mirant aquests cercadors voluntariat, clar, sou molt pràctics, realment, perquè ho facilitau, perquè també deies els temps, que és el més preuat, i és vera que és el més preuat que tenim ara mateix. Hora baixa, matí, vespre, quan pots, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, és igual, no? I després ja van els diferents àmbits, ambiental, comunitari, de cooperació i desenvolupament, cultural, educatiu, esportiu, social, d'oci i de temps lliure, sociosanitari. Si algú vol, sempre trobarà un foradet, no, Marga?
Esperem que sí, perquè realment, entre totes les entitats, sumam tots els àmbits i col·lectius on pots col·laborar. Ja tu has mirat un poquet el cercador i ja has vist des de la cultura... Sí, sí. Està amb infants, amb gent gran, amb els ocells, amb els peixos, en tots els àmbits que abarques voluntariat, pots trobar un programa que segurament algú ha pensat que jo encara se pot millorar en la col·laboració de les persones voluntàries.
Uh-huh. I tant, per tant, ajudeu a fer maig amb molta facilitat, no? En el final segur que hi ha maig aquí, no, Marga?
Sí, sí, és el que dèiem, hem de cercar un... Encara l'hem de fer més senzill. Mm. Just avui xerràvem de com podem incorporar en aquest cercador una intel·ligència artificial per fer-ho encara més fàcil i més efectiu, que és el que a nosaltres ens interessa, costar el voluntariat o qualsevol persona que tingui interès i que ens conegui, que conegui les nostres entitats.
Val, entenc que tothom pot i ja mos ho expliques. La gestió dels temps, m'imagino que a vegades serà un petit obstacle per la gent, però en general, quin és el perfil del voluntariat, del voluntari, de la voluntària que nostra?
Pues mira, fa just unes setmanes que juntament amb el govern varen presentar el diagnòstic del voluntariat a les Illes i me surt que les persones voluntàries són dones, dos de cada tres són dones voluntàries, de més de 50 anys, ja és un moment de sa vida que potser tens més temps, amb estudis superiors i que dedica un o dos dies a la setmana a fer voluntariat. Pues aquest és el perfil, però això no vol dir que no hagi joves.
Ja, i jo t'anava a demanar si els reptes són els joves, Marga.
El repte són els joves, és la gent gran, és arribar a les escoles per sembrar aquestes llavoretes que siguin futurs voluntaris. Un 20% de la població fa joves fan voluntariat. O sigui, dels voluntaris, un 20% són joves. La nostra població, un 20% són joves. O sigui, que ens agradaria més, però hem d'estar contents de tenir un joves implicats i que volen. De manera diferent, sí. D'altres formes de participació i de voluntariat, també. Però quan diuen no hi ha joves voluntaris, no. Els joves voluntaris pues, fan un voluntariat diferent. Més, a lo millor, més puntual, més ara en estiu, més dedicat a temes, més causes, que no, lo millor cada dilluns i dimarts moltes hores, sinó un dia en el mes moltes, és un poc diferent. Però hi ha joves voluntaris.
I hi ha aquesta, anava a dir sensació, però crec que és una realitat, no? Que el voluntari qui dona un cop de mà acaba rebent molt més del que ofereix. És aquesta la sensació que vos transmeten els voluntaris quan xerrau amb ells?
Sí, perquè pensa que és voluntariat, fent voluntariat, doncs tu també te relaciones. També tens el teu grup d'amics. L'altre dia estava una xerrada de joves voluntaris que deien és que els joves del voluntariat són els meus amics. O sigui, que és un poc, no reps el millor material, sinó que reps un altre tipus de relacions, un altre conèixer altres realitats i una forma de participar en aquest món que és diferent.
Idò, escolta, jo crec que en tot això que mos has contat, si algú s'estava pensant, ho tindrà fàcil per fer maig. Plataforma voluntariat.org, aquesta és la pàgina web on hi ha tota la informació, totes les entitats que col·laboren, que estan aglutinades al voltant de la plataforma, aquest cercador que ara mos explicava na Marga. No sé si mos... Bueno, hem xerrat de moltes coses i en podríem xerrar moltes més, però no sé si mos deixem res que vulguis compartir, Marga, abans de dir-te adéu.
No, animar la gent que entri a la web i que segur que trobo un programa que faci maig i que trobis on pugui participar activament.
Beníssim. I de recordar-ho aquesta pàgina web, plataformavoluntariat.org, i allà hi és tot. Avui que la paraula que han triat és COP, i han començat botsejant, mos tranquil·litzarem un poc i donarem un cop de mà a tothom que ho necessiti, que són moltes, que a més vivim una societat bastant egoista i en aquests moments de compartir i de fer de voluntari tota riquesa. Marga Gallà, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Deixa que pari, sense que em pari el món. Deixa que pensi, sense pensar-m'ho molt. Deixa que tingui només un cop de sort. Hey!
Això que diuen que si te, no pagues la loteria no te toca, és mentida. Pot ser que no la paguis i te toqui. Si t'ha de tocar, te tocarà. Si no t'ha de tocar, no te tocarà. Si tens escot de sort, te tocarà. I si no el tens, no te tocarà.
Això ens contava el responsable de l'administració de loteria número 7 de Palma en un altre capítol d'Entre avui i demà, on també estiràrem de la paraula polisèmica cop. Aquesta vegada, aquest pic, aquest cop, era un cop de sort.
Buenos días, ¿cómo está esta señora?
Yo creí que tenía una ayudante.
No.
No hay forma.
No, no hay forma.
No hay forma.
Estoy haciéndole un reportaje para la radio.
Ah, bueno, muy bien.
¿Que juega cada día usted o no?
Cada semana juega esta señora.
Cada semana.
¿Y qué tal la suerte?
Eso ya. Eso ya. Y es muy difícil.
Es muy difícil, ¿eh?
Es muy difícil.
Pero bueno, usted la busca también.
Una prima de Asturias me ha traído un décimo para el próximo sábado. Digo, bueno, a ver si hay...
Vale, pues así serán 9. Gracias. Buena gimnasia. El 22 d'octubre del 2016 varen donar el primer premi de Loteria Nacional i això eren 60.000 euros per dècim. Cada dècim, 60.000 euros. I crec que en varen vendre, no me'n recordo exactament, però 4 sèries, que això són 40 dècims, pues 40 per 60.000, 2 milions i pico d'euros. I llavors, si premis tots sols, pues un gordo de 600.000 euros, un bonoloto de 155.000 euros, un altre primer premi de Loteria Nacional, el que passa que aquest només va ser un dècim i va ser de màquina. El que passa que, clar, normalment quan toca, gràcies, la gent no sol dir res, m'entens?
Ja.
Perquè tu te toques un milió d'euros i probablement no aniries pregonant res, al revés. Saps? Que és normal, vull dir, jo ho entenc. Igual que quan els hi toca un premi més o menys important, perquè nosaltres podem pagar fins a 2.000 euros. 1.000 amb efectiu, i si són més de 1.000, amb un taló, o amb un bízum, o... amb efectiu no més de 1.000. I quan te toca un premi de 10.000 euros, 12.000 euros, has d'anar al banc. I la gent no diu res, no va dient m'ha tocat 12.000 euros, només se queixen quan no m'ha tocat res, no guany res. Però quan els hi toca, jo tinc una senyora que ve cada setmana que fa 6 mesos li varen tocar 12.000 euros, sempre de no me toca res, no guany res. Quan li varen tocar no deia res, m'entén, no se queixava. Que és normal, jo ho entenc, tothom. Però vull dir, cada dia havia d'aguantar, no me toca res mai, eh? No me donau res. Quan li varen tocar 12.000 euros, no, de res. Ni va dir, oh, qué bien, con esto que me ha tocado juego 3 años, no.
Juego, a ver si me vuelvo a Cuba.
Este todavía no se ha jugado, tiene que esperar, es el jueves.
Este no.
Exacto.
Este...
este también tiene que esperar, se sortea mañana por la noche.
No, madre mía.
Usted ya quiere cobrar antes de que se juegue, esto es difícil, ¿eh?
Jugué, mira, ese
es. Este nada. Y este tampoco nada.
Ah, eso no. Y me dijiste que este...
este sí, este ya está jugado.
Este
ya
está jugado.
Deixa que pari, sense que em pari el món. Deixa que pensi, sense pensar-m'ho molt. Deixa que tingui només un cop de sort.
Bé, aquest senyor que sentíeu té un somni, que és tornar a Cuba per poder ajudar en els seus 28 germans, això m'ha dit, no m'he comprovat, d'un únic pare. Bé, ja veus. Per tenir un cop de sort, com canta sa cançó, l'hem de cercar. Jo vos contaré si divendres som milionària o no.
Crec que el cop de sort pot venir, però també ho has de cercar un poquet. M'entens o no? Perquè, claro, si ho cerques, tens moltes més possibilitats de que arribi. No només en la loteria, que és en aquest cas, en la vida en general. En la loteria hi ha gent que juga jugant un número tota la vida i no li ha tocat. I hi ha gent que passa un dia per aquí i juga un número un dia i li toca. Però qui té més possibilitats? És que juga tota la vida. Si tens escot de sort, et tocarà.
De la suerte y la muerte nadie se escapa. Ahí tú puedes estar seguro de eso.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Trobar-te tu
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és coneixement.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Nina, no voldries venir a ballar d'aquest jove nave i guapa i celestre. Si no vols avui, potser voldràs demà, perquè ets la més xula de tota sa festa. Balla qui te balla, no t'aturis, no. Posa peu aquí, no te passis de voltes. No me posis cara de desil·lusió. Balla qui te balla, és com peu traïdor. Balla qui te balla, és com peu.
I aquí tenim aquest copeo traïdor amb veu i amb música de Marala, una adaptació del copeo tradicional que es balla a Mallorca i que, de fet, ve de la paraula cop, ràpid, àgil, a cop de peu i de castanyeta. I de resseguint aquesta paraula, que hem triat avui com a paraula polisèmica del programa, hem topat amb un acrònim que respon al Centre Obrer Popular, el COP o COP Setafona de Bunyola.
A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
I ja saludam a Joan Luna. Benvingut a Entre avui i demà. Com estàs?
Molt bé, Feli, gràcies.
Gràcies a tu per ajudar-nos avui a baixar la barrera del programa com a voluntari d'aquest Centre Obrer i Popular COP Setafona de Bunyola. No te vull condicionar, però se te dic COP, que te venes cap primer de tot, Joan.
I de, jo diria un cop de sort.
Un cop de sort és un bon cop, aquest el voldríem tots, no?
És un magnífic cop.
A posar en marxa Setafona o que un poble com Bunyola tingui un lloc com Setafona, també és un cop de sort o és producte de la constància i de la feina i de moltes mans, Joan?
Jo diria que un poc de cada una, no? Mm. Sí que hem tingut bastants de cops de sort i molta bona voluntat de moltíssima de gent I, evidentment, molta feina constant durant anys de molt de voluntaris, de molta gent que ha posat moltes mans i moltes hores del seu temps de forma totalment altruista.
Molt bé, contem-vos un poquet per als oients que no vos coneixen, que no vos coneixem, que és el Centre Obrer i Popular Cop Setafona de Bunyola, què hi feis?
I doncs, el Cop de Setafona és bàsicament un centre, com diu l'acrònim, Obrer i Popular, vol esdevenir com un punt de trobada per totes les classes populars, la classe treballadora de Bunyola i els seus voltants. Se crea un poquet iniciativa de certa militància política entorn en el PST, del Partit Comunista dels Treballadors d'Espanya, que tot i que no és una cosa, no és un projecte que estigui exclusivament pensat per aquesta militància, però sí que parteix d'ella, però fa una, a partir d'aquesta militància se fa una lectura de Bunyola i de l'evolució de l'entorn, així com els negocis s'han anat a poc a poc adreçant de cada vegada més no en el visitant i no cap en el resident, no? Tots aquests canvis residencials que hi ha hagut, que moltes vegades aquests habitatges allà on hi vivia un veïnat o una veïnada de tota la vida, ara hi venen a passar un període més on s'estiu uns estrangers, o se dedica a lloguer vacacional, o és un lloguer de temporada, o els veïnats te duren 2 anys perquè els hi pugen el lloguer i han de partir. I la idea era també crear els nostres propis espais per poder-nos seguir trobant.
Vale, i aquí teniu aquest centre obrer i popular i està esdevenint un punt de trobada també entre gent de diferents edats del poble.
Sí. De fet, va néixer amb aquest ànim també de ser com un punt de trobada intergeneracional. Perquè si bé l'Ajuntament té una sala per l'associació de la gent gran i té un casal de joves, llavors nosaltres trobàvem que hi havia, primer de tot, un buit generacional entre mitges de lo que és el jovent i la gent gran, que gent doncs, que està amb aquesta edat de produir, no? Que tu tens aquesta edat de produir per empreses o per la societat, però llavors no tens una opció de lleure que pugui ser popular, que no te costi un ull de sa cara, allà on tu puguis anar. I també s'ànim de que sigui un punt de trobada intergeneracional, que hi pugui anar qualcú que tingui 60 i busques anys, qualcú que en tingui 20 i pots i qualcú que en tingui 40, i que ja doncs, entre uns i altres se puguin anar enriquint amb les seves experiències, les perspectives sobre la vida i que no mos hagi de separar per el tema d'edat.
I on se troben? Perquè, per exemple, veig que hi ha tallers de ganxet, cinefòrum, presentacions, préstec de llibres, on se troben la gent de diferents edats?
Doncs, bàsicament, a Setafona, que és en el carrer major número 21, per ara, i bé, feien totes aquestes activitats, com bé has dit. Han tingut tallers que el nostre objectiu era tenir tallers que fossin recursius, per no haver-nos de carregar, de pensar cada setmana una programació, sinó que hem anat contactant amb gent del poble, i gent del poble ha contactat amb nosaltres per anar fent diferents tallers. Han tingut ceràmica, han tingut cordar cadires, és de ganxet, que ha estat un autèntic èxit. Tenim un taller de boxa, que aquest el feim ara en el pavelló municipal, però també està de bases per aigua de l'associació. I anant fent diferents activitats tant culturals com polítiques.
Molt bé. De fet, xerres de boxa, nosaltres hem començat xerrant amb una boxejadora. Avui que han triat la paraula cop, també mos va bé que tingueu un club de boxa. Veus? Això és lo gran que té també la polisèmia. I com se manté? Amb membres, amb voluntaris, amb quotes? Com se manté aquest centre?
Sí, nosaltres el que vàrem fer va ser constituir-nos com una associació cultural i a partir d'aquí nosaltres vàrem definir unes certes quotes, són quotes anuals, les quals van destinades principalment a pagar el lloguer de l'espai i el manteniment de les diferents despeses de llum, aigua, clavegram, fems, etc. que pugui tenir.
Molt bé.
I són a partir de 20 euros anuals. Fins a 80. Tenim 20 euros, 50 i 80.
Molt bé, molt bé. I doncs, nosaltres us hem trobat a través d'Instagram, que és com ara mos trobam també molta gent, Setafona, Cop Setafona, aquí les podeu trobar si voleu més informació. I què teniu previst ara per aquest estiu? Abans l'estiu fa massa calor.
El mes d'agost sí que tancarem, perquè ja l'any passat vam tenir l'experiència de que hi havia molt poca afluència, i a més, el setembre són festes a Bunyola, per tant, aprofitarem per fer aquesta pausa estiuenca de la nostra activitat per tal de preparar-nos de cara a les festes patronals. Uh-huh. Però sí que el juliol tindrem obert. Tenim taller d'anglès amb cara en marxa, que se fa un taller de matí i un altre que començarà ara d'aquí a poc a les hores baixes, per fins i tot gent que de zero, que uh-huh. no tingui cap idea pràcticament d'anglès i que vulgui començar a practicar l'idioma. També tindrem dia 17 i dia 18 de juliol les primeres jornades antifeixistes de memòria i història, uh-huh. que coincideix amb el 90 aniversari de les Olimpíades Populars, sí. que s'havien de fer a Barcelona, sí, sí. en resposta a les Olimpíades que se feien a Berlín, uh-huh. i que no se van arribar a fer per mort del cap d'estat feixista, que també se compleixen en 90 anys. Sí, i nosaltres sí. farem una jornada més lúdica esportiva dia 17 de juliol i una altra més de historiografia dia 18.
Molt bé. Aquell llibre dels mallorquins i l'Olimpiada que no fou, no? Tan interessant, sí, sí. Idò, Joan, avui mos ajudes a baixar barreres. Això vol dir que t'han de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció. Sempre dic que no és xafardeig, però feim una llista de consells per dormir bé. I ara que fa tanta calor ja mos anirà bé sentir-te. Tu tens algun costum, algun hàbit que t'ajudi a dormir millor?
Clar, bueno, jo això ho he pres de ma mare, que llegia llibres de doctor Estivill.
Sí.
I sí que és una cosa que... Aquesta que és típic, que sempre diuen, no? Això de deixar pantalles abans d'anar a dormir, pegar una llegideta, el que sigui una cosa en paper, sigui el que vagi millor, no? Mm. Jo, per exemple, una cosa que m'agrada molt és el còmic.
Sí.
Una cosa senzilla, una cosa que pot entrar bé, que és molt mangívola i ajuda un poquet a anar desconnectant el capet per anar a dormir.
Molt bé, per anar a dormir. I de nosaltres el que necessitem ara és una cançó, la que tu vulguis, compartir amb els oients i així nosaltres ja baixarem la barrera fins demà. Com es proposes?
Idò... Mira, com que per anar a jaure encara és prest, idò, encara és prest, que és una cançó d'en Changuito, ja que hi som, també aprofitant per un artista quilòmetre zero i de Bunyola, que a més és una cançó que fa prou una crítica bastant bona, un poquet per les causes per les quals també se t'afona va esdevenir una realitat.
Molt bé, idò, per molts cops, com aquest de se t'afona de Bunyola. Joan Luna, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, encantat.
Entre avui i demà, Arsal i Bosch.
Som d'una illa on sa vida passa temps ralentitzat. Una terra que t'enfonsa un bucle de tranquil·litat. Quan el sol mos il·lumina, descobreix un vell mosaic de persones que conviuen dins paisatges naturals. Entre platges i muntanyes, volia seguir passejant, escoltant ses melodies d'animals que van cantant. Deixaràs meu hort d'històries i així jo em podré nodrir amb alimentació d'entitat que ma mare em va parir. I quan sa mort vengui a cercar-me, pot ser que em trobi tombat, engronçant-me amb soratge que m'arriba de la mà. Encara és prest per enterrar-me i no te pensis que he acabat. Deixa'm que avui doni llargues, ja me moriré demà. El meu futur jugant a cartes en el club de jubilats, escoltant les xafarderes, criticant el personal.
Mira que ja mala sorra que s'entén amb barbeinat.
El seu home és un bandarra, tot el dia va vengat.
I deu fer que fuma porcs.
Una bona la armada.
Ha enganxat la filla del bala i l'ha deixat embarassada.
Què vol dir? Això va.
I no ho sé.
Això m'han dit.
I quan sa mort vengui a cercar-me, pot ser que em trobi trascant.
Per la conxa de tramuntana, escalant sa llibertat.
Encara és prest per enterrar-me i no és que pugui fer esperar.
No és que viure en aquesta illa mai me vull acomiadar.
Mira-los en els turistes, carretera, munt i avall. Uns colquen en bicicleta i altres munten a cavall.
Un descontrol abominable, magaluf i serenal. Escolar-se incontrolable, que mos va deixar d'anar.
passa molt, vengui a cercar-me. Pot ser que em trobi tombat, engronçant-me amb soratge que m'arriba de la mà. Encara és prest per enterrar-me, però és que vull seguir cantant. A la terra que m'inspira i en els dies que has comptat. A la dama que camina, tradicions que anem filant. I quan se mor, vengui a cercar-me.